Amants del bon menjar, pugeu el volum i agafeu paper i bolígraf perquè comença l'Entrevins i Fogons.
Bon dia, torna a ser dissabte i passen pocs minuts de les 11 del matí. Doncs el que toca avui és l'Entrevins i Fogons aquí a l'Espluga FM Ràdio. Voleu saber què us hem preparat avui? Doncs no deixeu d'escoltar-nos, perquè el que farem avui és aprendre moltes coses sobre la gastronomia quaresmal. Comencem?
Entre vins i fogons, amb Patrícia València.
Doncs, com us explicàvem, el que farem avui és parlar de la Quaresma i de tot un seguit de productes i receptes que segueixen en aquesta època de l'any. Són abundants les receptes que encara perduren, creades a força d'intentar variar dins de l'escassetat i la prohibició, o la prohibició, en aquest cas, d'alguns aliments també durant determinades èpoques de l'any. De fet, s'han convertit en un símbol de la cultura i de les tradicions i també formen part de la vessant social i cultural de l'alimentació de cada un de nosaltres. Una d'aquestes èpoques de prohibició és la Quaresma. És aquest període de 40 dies de duració, des del dimecres de Cendra fins al diumenge de Rams, que en aquest cas va començar aquest passat dimecres, i s'allargarà fins al diumenge de Rams. En aquest moment és el qual l'Església Catòlica prohibeix o prohibia, en aquest cas, el consum de carn en memòria als 40 dies de dejuni de Jesucrist en el desert. A la nostra societat actual, aquesta prohibició té un caràcter més, com podríem dir, més simbòlic i més tradicional. I fa ben poc temps, era un període d'abstinència imposada que va acabar, doncs això, no va acabar marant en el que avui en dia podem dir aquesta gastronomia en temps de Quaresma. A què fa referència, doncs, aquesta prohibició? Doncs especialment al consum de la carn en quant a alimentació ens referim. Però es diu, en la història explica, que en les classes més humils a vegades no es permetia ni el consum dels ous. Això ha fet que la gastronomia quaresmal, pròpiament dita, hagi esdevingut un subgènere de la cuina que plegué, doncs, un bon reguitzell de receptes en predomini del peix. Un d'aquests seria el bacallà, que més tard, si tot va bé, en parlarem. I també, doncs, les hortalisses que tenim ara en aquest moment, no? Les hortalisses de temporada, com podrien ser les cols, les bledes o les carxofes. Com que la tradició dictava que només es podia fer un àpat al dia, les menges d'aquella època, això segons, com dèiem, explica aquesta història, solien ser molt calòriques i és per això que sovint es completaven, doncs, amb una mica de fruita o amb una fruita seca o potser també amb llegums. Però fins i tot podríem dir que amb la secularització de la societat ara ja gairebé ningú no fa aquest sacrilegi, no, de no menjar durant tant de temps o inclús ja de no tenir tants dies de menjar molt per després no menjar res, per explicar-ho d'una manera, entre aquest Carnaval i la Setmana Santa. Doncs a hores d'ara el que es fa és menjar molt bacallà i els forns i les pastisseries, com ben bé sabeu, s'omplen de bunyols. Doncs això és el que farem nosaltres avui, és parlar d'aquesta Quaresma i sobretot també d'aquest tipus de receptes amb bacallà. També parlarem de bunyols i també tindrem els companys de la Conca 5.1.
Com un joc vam escriure un grapat de cançons. Cuinades poc a poc, la passió donava forma a les emocions. I ens va cremar el seu foc. Hem caminat sobre una tensa corda entre dos mons. Junts ens hem emocionat fugint del foc dels canons. Hem ballat amb els problemes i hem dormit amb les solucions. Hem parat el temps, ens hem portat els vents. Hem pres partit en tots els moments.
tribunal podrà guanyar mai un combat contra el nostre ideal. Cap soldat per la força et podrà imposar a qui hem d'estimar. Hem embogit sense fumar les pedres del camí, hem conduït sense destí, gairebé sense dormir. Hem dirigit la nostra barca a les roques més d'un matí. Hem parat el temps, ens han portat els vents, hem pres partit en tots els moments. I de cop ho he entès, ja no importa res, només el que sé. Ganes de vibrar, ganes d'inventar...
Doncs seguim aquí a l'Entre Vins i Fogons aquest dissabte 17 de febrer. I el que ara ens preguntem nosaltres és per què el plat estrella de la Quaresma és el bacallà i no cap altre peix. Doncs el que hem fet és rebuscar una mica per la xarxa, pels llibres que hem pogut trobar, i hem descobert que antigament, si es vivia normalment lluny del mar, era molt complicat mantenir el peix fresc i en condicions òptimes. I és per això que el bacallà, que ve del nord i es conservava en un tipus de tècnica, que era el salaó, està tradicionalment un dels peixos més segurs de consumir, perquè no es feia malbé i que és el que dèiem, no? que en aquestes condicions òptimes el permetien menjar-se i també mantenir-lo en bon estat. Doncs això ha fet que aquest producte, que estigui tan arrelat a la nostra cuina i també gràcies a la Quaresma, s'ha tornat un plat molt versàtil. El receptari tradicional aplega, doncs, desenes de receptes en què el bacallà és el plat principal i gairebé sempre les lliga amb el període aquest que parlàvem, no? Amb el període quaresmal. Algunes de les més populars, que tots han vist a casa i que inclús també ens hem animat a fer-les, serien, per exemple, podríem dir el bacallà amb samfaina, un plat típic d'aquí, no? Del receptari català, també un bacallà a la llauna, o inclús un bacallà a la mussolina d'all, amb pebrot i tomàquet, també podria ser a la catalana, que es fa amb fruita seca i espinacs, però també el podem afegir aquest bacallà en altres tipus de preparacions, com podria ser un arròs a la cassola, o confitat amb patates, o acompanyant uns cigrons i espinacs, que resultaria ser un plat molt hivernal i que ve de gust quan això no, quan hem passat molt de fred, i és un plat que retorna, per dir-ho així. Ens retorna aquest escalfor. Una altra variant també seria, que estaria bastant estesa, com deien, serien els bunyols i les croquetes també de bacallà. També podríem parlar de la brandada i del bacallà esqueixat. Perquè si encara no ho sabeu i si no us ha quedat clar, del bacallà també passa com amb el porc, que en parlàvem la setmana passada. Se n'aprofita tot. Es pot menjar la tripa, que generalment doncs, es fa guisada o estofada, i les cocotxes, que són unes glàndules del teixit muscular, que es poden menjar amb salsa, arrebossades o també fregides.
Per tu, no sóc un dels teus amants, però creu-ho l'Himàlaia per tu, i robaré 12 diamants, un per cada lluna plena per tu. Jugo a naus amb el perill, ballo sobre lava per tu, aguantaré tota la nit sense dormir. El que jo vull és cantar-te fins que arribi l'alba, tornar-me a embriagar amb el teu perfum, mentre fora el món va donant voltes, i riure fins que ens falti l'aire, memoritzar els racons de guanyaré la guerra per tu i lluito fins l'últim assalt amb les apostes en contra per tu. Atrapo bales amb les dents, domaré les feres per tu i accelero sense frens de 0 a 100. El que jo vull és cantar-te fins que arribi l'alba, tornar-me a embriagar amb el teu perfum, mentre fora el món va donant voltes, i riure fins que
i riure fins que ens falti l'aire, memoritzar els racons del teu cos nu, tan fora del comú.
Doncs seguim aquí a l'Entre Vins i Fogons d'avui, 17 de febrer. Estem parlant del bacallà, d'un plat o d'un aliment que no falta a la nostra cuina, al nostre receptari, i que forma part d'això, no?, d'aquesta cuina quaresmal o aquesta gastronomia quaresmal de la qual parlàvem ara fa un moment. Ara, el que volem és explicar-vos o fer-vos un apunt nutricional i dietètic sobre aquest producte, sobre aquest bacallà, i després el que us vull és explicar algunes receptes per cuinar-lo a casa. Com sempre, receptes molt fàcils, que, amb ingredients que podem trobar a tot arreu i que, per tant, també ens poden ajudar a quedar molt bé davant d'uns convidats que tinguem a casa. Com us dèiem, l'apunt nutricional d'aquest bacallà, podríem dir que el seu contingut en greix és baix, i perquè es tracta de peix, el seu greix és de tipus poliinsaturat, es diu. Podríem dir que és molt més saludable. Per tant, no cal vigilar tant amb el seu consum, sinó com el consumim, per tant, com el fem. De receptes, com ja hem dit, n'hi ha moltes i de molt variades. Nosaltres després n'explicarem algunes, però com dèiem, també són molt saludables. En aquest moment, doncs, només podem fer això, no? Dir-vos quines són les que us hem preparat avui. Començarem, doncs, per una amanida d'escarola amb una salsa d'ametlles i bacallà. Aquest podria ser un entrant per això, no? Parlem de les calçotades, doncs podria ser un entrant que ens aniria molt bé. Per fer aquesta amanida d'escarola necessitarem un tomàquet, una escarola i mitja o dues escaroles arrissades, també necessitarem unes 20 o 24 olives arbequines. Si volem, si ens agraden, també podem afegir 12 filets d'anxova i per últim hi afegiríem el bacallà de salat. Uns 480 grams, 500 grams, com vulguem. I necessitarem també els ingredients per fer la salsa d'ametlles. Per fer aquesta salsa necessitarem 2 o 3 tomàquets vermells, un mitja cabeça d'alls, més o menys, una nyora, una llesca o mitja llesca de pa del dia d'abans fregit, 150 grams d'ametlles i avellanes pelades, 75 ml de vinagre de xerès, i llavors podrem dir entre 1 i 2 cullerades més o menys de pebre vermell, sal, pebre negre i uns 150 ml d'oli d'oliva verge extra. Per fer, el que farem primer és la salsa d'ametlles i seria com un tipus de romesco, no? O aquesta salsa que fem servir per fer els calçots. El que es fa és rentar els tomàquets i coure'ls amb un all i un raig d'oli d'oliva, uns 20 o 30 minuts, i quan ja estan cuits es va eliminant la pela dels tomàquets i la polpa d'all. El que fem amb això és posar-ho en un morter amb la fruita seca, el pa fregit, aquest pa del dia abans, el pebre vermell i l'anyora, tot també escaldada i sense pela. Afegim el vinagre, la sal, el pebre i l'oli d'oliva i ho treballem amb el morter fins a obtenir, doncs, una salsa amb una textura més homogènia. El que fem després és rentar les escaroles i assecar-les bé i les distribuïm en un plat a sobre, ben fàcil, i disposem el bacallà tot esmiculat amb les mans, perquè així també, com dèiem, també es veu com ho fem nosaltres, el filet d'anxova, o els filets, en aquest cas, com dèiem, uns 12 més o menys, depèn del gust, que si ens agrada, si no ens agrada, i el tomàquet que afegim en cru, tallat per la meitat, i les olives. I per acabar, doncs, el que fem és això, no, amanir-ho amb aquesta salsa d'ametlles que acabem de fer i servir-lo i gaudir-lo. Aquesta podria ser una de les receptes ben fàcils també per introduir aquest bacallà, també a vegades pels nens més petits, que potser no els agrada tant, doncs amb amanida potser seria l'opció més bona. Per altra banda, el que no pot faltar a taula són uns bons bunyols de bacallà. Com els fem? Hi ha molta gent que potser ja té la recepta, però nosaltres també. Per si algú ens està escoltant i no sap com fer-los, el que necessitarem són uns 500 grams de bacallà de salat a tires, hauria de ser de gran qualitat. Necessitarem també oli d'oliva verge extra, 100 grams de mantega i 100 grams de farina, un gra d'all, una mica de julivert, 2 ous, en aquest cas hi afegiríem una mica de whisky, no res, 10 ml, i una nou moscada. Com es farien aquests bunyols de bacallà? Doncs, per començar, posarem oli i mantega en una cassola i quan la mantega s'hagi desfet, el que fem és coure el bacallà a foc molt lent. Una vegada quan estigui ja cuit aquest bacallà, el traiem la cassola del foc i introduïm la farina fins que quedi una massa consistent. En aquest moment hi afegiríem l'all trossejat molt petit i el julivert picat. També hi afegiríem una mica de nou moscada ratllada, uns ous sencers i un rajolí de whisky, com dèiem, uns 10 ml més o menys. El que fem és triturar la massa amb un robot de cuina, de manera que quedi tot ben barrejat i que quedi també doncs, una pasta ben homogènia. Recomana que reposi aquesta massa durant unes 3 horetes a la nevera i llavors, amb l'ajut de 2 culleres, ja podeu fer-ne doncs, la forma, no? Aquesta forma de bacallà. Es fregeixen a 180 graus i obtenim aquests bunyols de bacallà que ens poden servir tant de segon plat com de primer, com d'aperitiu, com per degustar una mica allò que tenim ganes de menjar bacallà, doncs podria ser una recepta ben fàcil que podríem tindre una mica a la nevera per poder-ne fer quan nosaltres ens vingui de gust. L'última recepta que hem preparat, potser una mica més ja, una mica més de dificultat una mica més alta, de dificultat mitjana, per dir-ho així, seria un bacallà amb mel. Això ja formaria part d'un segon plat, o d'un plat únic en aquest cas, i els ingredients que necessitem per fer-los són 6 talls de morro de bacallà de salat, 2 cullerades de mel, una ceba, 200 grams de fruits secs, que podrien ser pinyons, prunes, panses, etc. Una mica de vinagre de poma, 100 grams de mantega, 50 grams de sucre, 10 grams de farina i oli d'oliva. Per fer aquest bacallà amb mel, el que fem primer és enfarinar i fregir el bacallà amb un oli ben abundant i ho reservem a un plat amb un paper de cuina absorbent. Confitem la ceba posant-la amb la mantega i el sucre en una paella antiadherent i ho deixem coure lentament fins que el sucre agafi doncs, un color més daurat. Seguidament hi afegim la ceba, tota tallada a tires fines, i ho deixem coure a foc ben baix, sense parar de remenar durant uns 30 minuts, perquè veiem quan veiem ja que la ceba s'ha confitat. A la mateixa paella, de coure aquell bacallà que hem cuit abans, el que fem és posar-hi una cullerada d'oli i una mica més de mantega per saltejar els fruits secs. A continuació hi afegim la mel i el vinagre i ho deixem reduir uns 5 minutets. Quan ja arriba el moment de servir el plat, el que fem és posar primer la ceba confitada i a continuació el bacallà. I finalment ho cobrim amb aquesta salsa de mel que hem fet i això ja a toc personal, si ho voleu, ho coronem amb una cebeta confitada. I per part nostra, aquestes serien les receptes que hauríem preparat avui. Segur que n'hi ha més i esperem també que vosaltres en prepareu moltes a casa, des d'aquest bacallà a la catalana que parlàvem, o també d'altres opcions, com podria ser un bacallà amb samfaina típic de la nostra cuina.
Que ja no sé explicar, aferra'm molt fort que no sent mal, cada cop el meu cor és un sentiment nou. L'amor tendre et sec i demana dedicació. L'amor que sentim no cal conversar i plegar sense pressa, ah, ah, fent l'amor l'un a l'altre, ah, ah. Això és el que som, ningú més amics, com pot ser millor? Vine lluny amb mi, a un altre món, si estem plegats no tenim vores, ah, ah. Recolzant-nos un a l'altre, ah, ah.
No puc viure quan l'amor ja s'ha acabat, res no té importància si no tens ningú que et doni cal encendit per perdre sentit de la realitat. Això no ens passarà, dubte no n'hi ha cap. Aquest amor mai no s'aturarà i el missatge és ben clar. Si aquest pic hem vist que no hi ha fi, no ploraràs més, estimar-me no faré mal. I en amor ens viurem com ara i sempre, anem plegats sense pressa, ah, ah, fent l'amor un a l'altre, ah, ah. I de dins un riu, això és el que som, ni només amb
Doncs avui a l'Entre Vins i Fogons recuperem una secció, la secció dels companys de la Conca 5.1, el diari d'un sommelier, amb el Leandre Romeu i el Xavi Ayala. Bon dia, Leandre.
Bon dia, Patrícia, què tal?
Com ha anat aquesta entrada d'any?
Bé, molt bé, molt bé. Per sort podem tornar-se aquí, esperem ara ja que no fallar gaires mesos més i acompanyar-te també en el teu programa.
Doncs gràcies per acompanyar-nos i explica'ns una mica què ens portaràs avui.
Avui el Xavi ha triat un títol que segur que portarà molta polèmica, entre cometes, segur que portarà molts comentaris, que és Els gustos del vi.
Tot un món aquest.
Sí, i crec que és interessant que no l'han tractat mai directament i que a més avui tenim un convidat de luxe que és el Bernat Andreu, del celler Carles Andreu, que crec que també farà un bon contrapunt amb el Xavi i entre els dos traurem l'entrellat d'aquest tema tan complex.
Doncs esperem que sí i que com sabeu també ho podeu recuperar al web de la Conca 5.1. Doncs us deixo amb la vostra secció, que vagi bé.
Gràcies.
Quina beguda tindrà set tota la vida, qui ho ha deixat ja no suporta el pas dels dies, enganxa més que l'heroïna.
Bé, bon dia, bona tarda, bona nit, al moment que estigueu escoltant, nova edició del diari d'un sommelier amb el Xavi Ayala. Xavi, què tal, bon any?
Molt bé, bon any, bon any.
Vam fer un especial de vins i caves de cap d'any que va agradar molt.
Sí?
Vam estar molt contents, que va ser la novetat abans de tancar l'any, vam tancar amb tu.
Bueno, vam tancar just el temps, no? Vam buscar els diferents... Bé, el que vam comentar el dia que estàvem plantejant la secció, o si més no el programa de desembre, era més que parlar per Sant Nadal, perquè no parlem dels vins de cap d'any, perquè tothom, molts programes ja parlen dels vins de Nadal, doncs nosaltres ens avancem una mica més i anem a veure què podíem veure per cap d'any.
I avui comencem l'any amb un tema candent, no? Amb un tema amb moltes arestes. Xavi, per què has escollit?
Bueno, perquè al final hem escollit els gustos del vi, no? I parlar una mica sobre els gustos del vi, perquè està clar i és molt evident que els exercicis de tas és el tema de la vista, ja no, tot i que els paràmetres de tas marquin, no? Pues veure el color i parlar del color i comentar el color i després no només això, sinó que també la part fragant, els aromes del vi i per acabar doncs, aquest vi es veu. Jo penso que moltes vegades el pas per boca, no? Es defineix d'una manera molt lleugera en aquest sentit, no? I poder parlar una mica més o endinsar-nos, com bé has dit tu, una mica en el món del gust del vi, doncs és una bona manera per aclarir a molta gent que el vi també té gust, quins són aquests gustos, on es troben aquests gustos, com podem percebre aquests gustos, com podem notar-los, quina tipologia de vins té un gust característic, etc, etc, etc.
Per on comencem? Potser, com ho fem?
Potser començaria presentant el convidat de luxe que tenim aquí avui.
Avui tenim el Bernat Andreu, un amic de la casa. Gràcies, Bernat, per ser aquí.
Bona tarda, Leandre. Bona tarda, Xavi.
Bones.
Què tal? Que tema de gustos de vi, Bernat. I el Xavi em va dir, ha de ser el Bernat Andreu. Dic, hòstia, doncs perfecte, perquè nosaltres encantats. I tampoc mai, encara no havia aconseguit que vinguessis a la secció i contents de que siguis aquí. Però amb un repte que et llança el Xavi. Què ens pots explicar dels gustos del vi?
Jo encantat d'estar aquí. Ja saps que amb altres coses de la Conca 5.1 hem col·laborat. Sobre els gustos del vi, jo penso que ens ho passarem bé parlant-ne, que és un tema més complex del que pot semblar a priori, però alhora és un tema que ens convé molt a tots perdre-li la por ràpidament, no només amb els gustos, tot el que està al voltant del món del vi, tots hem de perdre molt la por a expressar-nos, a dir el que ens sembla, el que no ens sembla, i aquest hauria de ser sempre el nucli. Com deia ben Xavi, parlem molt dels aromes, no? I a vegades ens oblidem que hi ha molta gent que escolta'm, que tampoc vol dedicar el seu temps a ensumar la copa. Això ho fem uns quants que ens agrada i que ho disfrutem moltíssim, bestialment, però per moltíssima altra gent, escolta'm, el que volen és que tingui bon gust, disfrutar-lo així i ja està. I per tant és important que se'n parli i que penso avui intentarem aportar un granet de sorra a això, no? Que es parli simplement i del gust del vi.
Bueno, no, realment és el tema és aquest, no? El fet de que el vi és per beure, no? I molta de la gent que estem dins del món del vi, del servei del vi o que ens apassiona el vi, moltes vegades sembla que el vi sigui per dictaminar-lo, per decidir, és com si fóssim Juli César, no?, al Teatre Romà, i si aixequem el dit o el baixem, no? I això és el gran error que potser encara no hem sabut explicar, o potser la gent que estem més dins del món del vi no entenem el fet de que la gent begui vi per el simple fet de veure'l i ja està. I la persona que està davant d'una copa de vi en un restaurant amb companyia d'amics, de familiars, o inclús amb un dinar de feina, veu el vi perquè per amb ell això ja està molt arrelat. El vi, com sabem, és un aliment més a la dieta mediterrània, i moltes vegades per nosaltres no entenem que la persona no pugui saber quina varietat representativa està a l'Empordà, a la Conca de Barberà o al Costes del Segre, i no només això, sinó que això es pot extrapolar al món del vi, no? O sigui, al planeta en general, no? I llavors ja quan entrem en el tema d'aromes, etc, al final la gent veu el vi, la gent l'últim record que té del vi és la boca, i de la boca se n'està parlant cada vegada més, però no prou. I per això avui, per començar-ne a parlar, doncs havíem de parlar dels gustos.
Sí, i si voleu, no, s'ha exportat el Bernat ha portat dos.
Si fem l'exemple gràfic serà més fàcil.
Això per això, passem a la pràctica, no, i comencem amb els dos vins que has portat a tu, Bernat.
Jo, si us sembla bé, jo mentre obro l'ampolla sí que m'agradaria que en Xavi ens ajudés, no? Avui parlarem dels sabors del vi, però a la boca disfrutem de tres sentits diferents, no només el gust és el més obvi, a la boca hi notem els gustos, però la nostra boca, com tot el nostre cos, té percepció tàctil. Algunes de les coses que trobem en el vi ens generen determinades percepcions tàctils a la boca, i també, curiosament, tots sabem que la boca està connectada amb el nas, volem aspirar de manera retronasal, i es connecta amb l'aroma, però no és aquest, sinó que és que la boca també la tenim connectada amb l'oïda, amb les orelles. Sabem que un aliment és cruixent, no pel seu gust ni per la seva textura, sinó perquè el cruixir és una cosa que detectem amb les nostres orelles, amb la nostra oïda. I per tant, penso que és important, quan parlem dels gustos del vi, poder descartar aquests dos paràmetres.
Sí, no anirem...
Percepcions anirem... tàctils, el que és la cruixença...
No, anirem
a parlar dels gustos.
No només descartem aquestes altres coses que es perceben a la boca, sinó que també el que farem serà centrar-nos en els quatre gustos bàsics, que són els quatre gustos principals: dolç, salat, àcid i amarg, i prescindirem de parlar d'aquests altres gustos que cada X anys, doncs, llegint una revista d'actualitat o una notícia d'actualitat, més que revista, perdoneu, podem veure que no, s'ha descobert un nou gusto, X, Y o Z, com es digui, d'acord? No, parlem de l'àcid, el salat, el dolç i l'amarg, d'acord?
El vi que ens has portat, Bernat, que tastarem primer.
Mira, hem intentat, abans ho comentàvem amb en Xavi, que amb la tria d'aquests dos vins ens permetés una mica parlar de diferents sabors. No és fàcil, a casa tenim un perfil molt determinat en tots els nostres vins i caves, i comú, per dir-ho així. He triat el vi que crec que té més concentració per la manera com el fem, doncs, com que escalfem durant la maceració tenim més extracció de les substàncies contingudes en la pell, i per això m'ha semblat que és un dels extrems que podia portar, per a veure si així podem cobrir una certa paleta dels diferents gustos i parlar de tots ells. Això és un vi novell d'aquesta collita 2017, de fet ja estem a les últimes ampolles, i que concretament, doncs, està elaborat amb una tècnica que es diu maceració carbònica, que ens ajuda molt a tindre certs tipus d'aromes, penso molt a fruitats, que és molt interessant per a aquests vins més joves, val? Alhora és un vi senzill que no busca cap complexitat.
Centrar-nos en el tema de la boca. Hem d'imaginar la nostra llengua, no?, per parlar dels gustos i per dir on són els quatre gustos bàsics, que és el del que estem parlant avui. Hem d'agafar la nostra llengua, d'acord? I com si la veguéssim davant nostre, als laterals de la part superior tenim la percepció del gust amarg, d'acord? Que són moltes vegades aquesta percepció que tenen els vins potents, els vins estructurats, els vins amb un gran treball de fusta nova, sobretot, aquesta part més amarga, que moltes vegades que la tenim representada més evident o que és sinònim de que són vins més tànics, d'acord? Que amb més tanicitat, no confondre amb la textura, amb que no parlaríem de res més que no fos els gustos, però no confondre que un vi sigui tànic amb que és amarg. Però normalment hi ha una certa relació aquí, d'acord? A la part superior, als extrems. Si ens anem al principi de la llengua, d'acord, on hi ha la corba de la nostra llengua i les papilles gustatives que estan doncs, una mica amb aquesta part més davantera central, és on tenim la sensació del dolç, d'acord? Just a sobre, en el centre de la llengua, tindríem la sensació del salat i en els extrems de la llengua és on hi ha la sensació de l'àcid, d'acord? Un exemple gràfic que podeu fer tots a casa, els que ens esteu escoltant, si voleu, o si ho creieu, és agafar un terròs de sucre, d'acord? Trencar-ne un bocí, mm-hmm. i el fiqueu al centre de la llengua. Veureu, notareu que teniu alguna cosa a la llengua, no sabreu el que, o sabreu perquè ho heu vist, però no percebreu el gust del dolç fins que la saliva no desfaci aquest sucre i vagi caient el sucre cap a davant de la llengua. Quan toqui la part davantera de la llengua és quan comença a percebre la sensació del dolç. I és aquí on a mi m'agradaria explicar que el vi passa el mateix. El vi ens el fiquem a la boca, ens el passa per tota la llengua, és obvi i evident, però les papilles gustatives que queden afectades són les que determinen el gust que té el vi, ja sigui dolç, salat, àcid o amarg.
Més.
Bernat,
com ara explica, com ens ha explicat aquest mapa que tenim de la llengua, també explicar que, clar, el vi entra per un costat de la boca i se'n va per l'altre, normalment. Els quatre tontats que anem escopint el vi per la vida, en general passa això. I, per tant, tenim un ordre en la detecció d'aquests sabors. I, per tant, és obvi que el primer sabor que podem detectar és el dolç i que l'últim sabor que podem detectar és l'amarg. Per tant, el vi pot canviar al llarg del propi glob que ens estem prenent. I això, per això moltes vegades ens pot arribar a sorprendre que sabors que aparentment ens semblen contradictoris estiguin en el mateix vi, i pots començar amb un vi dolç que al final de la boca tingui notes amargues, per exemple, perquè dolç i amarg no tenen per què ser incompatibles, com no ho són dolç i àcid, ni tan sol dolç i salat.
Val, doncs anem a fer una cosa, anem a tastar el vi. No, has explicat que és un vi que és fet amb... Recordem, el vi és el vostre vi jove.
El nostre vi novell.
El vostre vi novell, perdoneu. Bueno, normalment saps que hi ha relació entre jove i novell quan surt el primer vi. El novell és el que surt el primer que surt del celler.
El fem específicament només per tindre'n una petita temporada en l'època del novell.
Perfecte.
Després, amb raïm de la mateixa finca, fem una altra vinificació més estable per tindre durant tot l'any com el vi jove de la nostra casa.
Perfecte, doncs anem a tastar-lo. Avui, si us sembla, jo faria un altre exercici que pot ser molt complicat per nosaltres, que és no parlar dels aromes. I faríem un glob, fem un glob i veiem què ens sembla, que quin gust té. Ara hauríem de ficar publicitat.
Sí, perquè mentre o música o alguna cosa.
Dic que avui sí que ens l'empassem, veig.
No, que ve escupir a la tele. Ah, no, que estem a la ràdio.
Podríem haver escupit, però...
No, era broma, era broma.
Doncs... No sé, jo...
Jo diria aquí fer una mica de punt al que has comentat abans, que ha sigut una bona observació. Nosaltres ens fiquem el vi a la... Aviam, partim de que és un vi de que no té... No hi ha fusta.
No.
D'acord. Partim de que és un vi que no hi ha fusta. Llavors, clar, això ho dic també perquè moltes vegades no és que cada vi... Òbviament cada vi té un cert gust, d'acord? Com té un cert aroma. I cada varietat té un gust principal, com té un tacte o un pas de boca principal o unes característiques que porten a que aquell vi acabi doncs, sent d'una manera o d'una altra, que això estem parlant de la varietat. Aquí, aquest vi, no té fusta, perquè t'ho dic perquè no es nota la sensació de tacte en boca.
Exacte.
Que hi hagi fusta.
A més d'això, al tractar-se de la varietat que es tracta, que és el trepat. els tanins, que és el mateix que podríem trobar procedent de la fusta, i són molt escassos. I per tant no ho tenim. Podria vindre, per dir-ho així, de la varietat o de la fusta, no ve de cap dels dos llocs.
Perfecte, llavors, jo parlant del vostre vi novell, que no és jove, novell, de Carles Andreu, jo parlaria de que té una entrada lleugerament dolcenca, però que se'ns acaba amb un final amarg, d'acord? És una mica el que estàs dient tu. No perquè, o sigui, no perquè podem, ser, podem trobar això, que un vi sigui dolç i després que tingui sensació amarga, o que només hagués sigut amarga o que només hagués sigut dolç. No és el cas, perquè els vins dolços al final no deixen de tenir tots suc residual. És impossible que trobem un vi blanc jove dolç. És impossible. Si n'hi ha més cap al tema de l'àcid. I aquí aquesta sensació lleugerament dolça ens la porta la part de la fruita que al final ha sigut collida fa poc temps per fer aquest vi.
Octubre.
Exacte. Que la fruita no ha deixat contindre fructosa i sacarosa, que són dos sucres que tenen les pròpies fruites amb la maduració. I després, aquí el que es nota és aquesta part d'extracció que comentaves fora micro, de que hi ha aquesta part doncs, una mica més amarga de l'extracció, de buscar-li una mica la concentració, no? la potència de la... Intentar, sense voler, doncs, ser un trepat lo més múscul, amb més múscul possible.
Exacte. La maceració, i més com de la manera que la fem, amb una temperatura incrementada, el que fa és extreure tot el que pot, o més del que és habitual en aquesta varietat. Penseu que també això es fa amb raïm sencer, de manera que hi tenim aquí sí un dels elements que ens pot estar portant una certa tenicitat, equivalent a la fusta, que seria el raspó del propi raïm, perquè això es fa amb raïms, com us dic, completament sencers, i per tant genera aquest amarg combinat amb el nivell alcohòlic, que a més, doncs, jo penso que la part dolcenca és falsa, en el sentit de que no és dolç de per si aquest vi,
és una
sinó que són tot un conjunt de gustos, de petits gustos característics de la fruita, que el nostre cervell ens enganya i ens diu, si tot això normalment va acompanyat de dolç, aquí també deu anar acompanyat de dolç, no? Remarcar a més que això penso que és un vi negre amb una acidesa típica. L'acidesa és un dels gustos principals en els vins blancs. En la gran majoria de vins blancs és bàsic, és essencial i és el que estructura un vi. Doncs penso que en aquest vi negre també hi és bastant marcada, no? De fet, es tracta d'un vi negre una mica estrany. No té tanins, té acidès.
Bueno, és negre perquè el color és negre, no? No, és
euro, també, però... Sí, sí, no, i perquè ha fermentat amb les pells, però no pas per les seves característiques finals.
No, tampoc de blanc, Tampoc de blanc. No. Seria una altra cosa, seria una tercera branca. Bueno, jo dic que és un vi... Jo penso, no sé què tu creus, Leandre, és un vi, doncs, podríem parlar destacada de la seva part amarga, no? Que seria la més destacable.
Al final amarg.
Dintre, sí, aquest pas per boca, doncs, més que dolcenc, potser... lleuger o...
Jo opino que dolcenc, però penso que no és un dolcenc procedent del sucre, sinó que és més aviat del sucre residual que hi pogués haver en un vi molt jove, no acabat de fermentar, sinó que és més aviat tot aquest conjunt de sabors, aquesta entrada, sobretot, sí que dona percepció de dolç, però és això, no és a través ben bé del sucre, sinó perquè té molta càrrega de fruita.
Perfecte, doncs anem a...
Passem al segon, que ens ha explicat Bernat, de què es tracta...
Doncs el segon, mira, si un que us he portat és el producte, el vi, que tenim menys temps a la venda, perquè el fem expressament perquè s'acabi molt ràpid. Ara, l'altre que us porto és el vi, o el cava, de fet, és un cava, que ha caigut més endarrere en les posicions de ventes, no només a casa nostra, sinó a totes les cases. Està molt passat de moda, tan passat de moda que qualsevol dia d'aquests els hipsters ens ho tornen a posar de moda, i es tracta d'un semisec.
Perfecte. Bueno, aquí també podríem parlar de... Aquí també podríem parlar de que ens hauries d'explicar tu una mica, perquè saps què passa? Al restaurant, normalment, i suposo que en botigues especialitzades també, però al restaurant nosaltres ens trobem que quan parlem d'un cava que és fet a la Conca de Barberà, això la gent no acaba d'entendre, perquè identifica més el que és el cava a la zona del Penedès.
Doncs... Sí, òbviament, és natural que identifiquin el cava amb la zona del Penedès, perquè la gran majoria de elaboradors de cava es troben a la zona del Penedès. No s'ha d'oblidar, però, que tant a la Conca com a l'Alt Camp, que estan fora de la zona del Penedès, però adjacents a la zona del Penedès, també s'hi produeix una gran quantitat de vi amb destinació al cava. A diferència del Penedès, són molt pocs els elaboradors que ens situem físicament en aquesta zona. D'acord? A més d'això, en el cas concret de la Conca de Barberà, tenim certes característiques varietals diferenciades del Penedès. Aquí hi ha una varietat que és gairebé específica, que la fem servir molt en els rosats, que és el trepat, òbviament, I a més hi ha una altra varietat que aquí és absent, que és el xarel·lo. De manera que aquí la conca, nosaltres, aquest cava mateix, està fet amb una proporció de varietats blanques que són molt representatives de la proporció que trobaríem a les vinyes de la conca. Aquí, en aquest cas, nosaltres tenim molta preferència per la varietat parellada, actualment minoritària en els caves, i en canvi en aquest cava doncs, és 2/3 parts de parellada, 1/3 part de macabeu. Dins dels caves blancs penso que això és un perfil molt representatiu de la conca de Barberà. Són caves potser menys vinosos, amb menys estructura, perquè el xarel·lo doncs, els hi dona molt de cos. A canvi, més eteris, més lleugers, la parellada quan és tan abundant es fa notar, i també aromàticament penso en un perfil molt discret, molt neutre, fruita blanca, un punt d'anís que ens dona la parellada ben madura d'aquí la conca, i ja està, això és un cava jove sense més pretensions, aquí no hi notem grans envelliments ni grans complexitats, i doncs això.
Bueno, una mica era parlar de que és obvi evident que el client veu cava al final, no? I això, i quan ens preguntin si mai acaba passant, perquè la gent encara, quan tu li dius que el cava està repartit en diferents zones geogràfiques de l'estat espanyol i li expliques que no només està fet a la zona del Penedès o de la Conca de Barberà en aquest cas, sinó que també doncs, a Rioja, Extremadura, València o Aragó, moltes vegades fiquen les mans al cap en el sentit de dir, ostres, però, dic, bueno, però el 95% dels caves es fan aquí. Independentment d'aquest punt, que és una altra història, que seria un dia que parlem de territori, no?
Ens pots dedicar una temporada molt de la territorialitat.
Del cava, si vols, haurem de fer una temporada sencera.
No, llavors el tema és que ni Extremadura ni... Tu parles del xarel·lo, no? Per exemple, doncs ni Extremadura ni a Rioja hi és el xarel·lo.
No.
Llavors s'utilitzen metats foranis, els xardoners, els pinots noirs, etcètera. No? Llavors...
Aquí a la conca sabem que els avis deien que el xarel·lo ha de veure el mar. I d'aquí la conca es veu malament el mar, no? I per tant, alguna prova hem fet a casa amb petites parcel·les de xarel·lo, però sí que no és una varietat tradicional, de fet registrada pràcticament no hi ha ni una sola vinya de xarel·lo en tota la comarca.
La parellada és minoritària en els caves, sí que cada vegada més demostrant que aquesta varietat pot treure grans vins, no només escumosos, sinó que penso que hi ha hagut... No, primer va ser l'Atrepat, a la Conca, jo dic que a nivell de consum, vàrem veure nosaltres no només que hi havia una zona que demanava pas, que és la Conca de Barberà, que deia, ei, nosaltres també fem vi aquí, podem fer vi representatiu, i la bandera era el Trepat, i que cada vegada més aquesta gent que es va atrevir a ensenyar la bandera del Trepat ara ensenya una segona carta sota la màniga, podríem dir, que és dir, ei, les parellades,
sí,
no?
Sí.
I això, a mi personalment, és una veritat que em fascina la mutualitat que pot arribar a tenir en el sentit de l'elaboració, que no molts, hi ha moltes, o sigui, traduint, hi ha moltes parellades a la conca, però no totes es fan de la mateixa manera. Hi ha algunes que tenen una part d'hibridat, algunes que tenen fusta, algunes que tal...
També ens està passant una mica ara mateix amb el Trepat. El Trepat, a l'inici, les seves vinificacions en negre eren poquíssimes. En la parellada, inicialment, també van ser poques. Però potser va arribar ja en un altre temps, amb més gent ja en actiu, que potser havien començat amb el Trepat, de manera que la parellada, des d'un inici, hem tingut no hi ha hagut una parellada de referència, per dir-ho així, i sí que hi ha hagut una variació més gran en els seus tipus d'elaboració. La parellada com el Trepat han sigut dos varietats que han subsistit amb els volums que hi han subsistit a la conca perquè s'utilitzaven en el cava, perquè el compraven grans elaboradors de cava, i el que ens ha deixat avui per avui aquesta situació és que tenim grans superfícies d'aquestes dues varietats i també de macabeu, que se n'utilitza pel cava, però potser és menys característic de la zona. Penso que les parellades vinificades per si mateixes, també fins i tot avui en dia alguns caves, són molt, molt interessants i molt inesperades, perquè sempre era com la germana petita del cava,
sí.
I hem vist caves de llarg envelliment fets amb molta parellada o només emparellada, donant molt
bon resultat,
aguanten molt, molt bé, no tenen problemes d'envelliment, i penso que cada vegada veurem també més vins elaborats amb aquesta varietat.
No sembla si tastem el cava.
Som-hi.
Què en dieu, Xavi, Bernat?
I tu, que no dius res.
Jo faig les preguntes.
Ah, vale. Tu, Marc, tu ets el que manes. Bueno, jo penso que...
Jo que opini en Xavi, que jo me'l sé una mica de memòria.
No, no. Jo penso que aquí també podem parlar de dos gustos, no? Que es poden percebre, no? Hem parlat abans, al principi, amb el negre, hem parlat que era un vi lleugerament dolcent, que ens entrava al principi de la boca, i després que tenim aquesta part més amarga al final, als extrems laterals de la part final de la llengua, just quan podríem parlar d'aquesta segona corba, quan comença a baixar, no? I ens en passem. I amb aquest cava, doncs ja també jo podria parlar de dos sensacions que es noten en boca, no? A nivell de gustos. La primera, doncs, és aquesta part, doncs, que se't queda enganxat al davant de la llengua, no? D'acord? Molt, molt marcat la part del dolç, inclús ara les papil·les estan començant a salivar, fins ara no han pogut perquè estan saturadíssimes, estan començant a salivar, i després també hi ha una part lleugerament no, però sí que, o sigui, estem parlant de que és molt evident la part dolça, però després al lateral de la llengua també tenim una certa sensació refrescant o àcida, que diríem en definitiva que el vi és, doncs, aquest cava és dolç però una mica refrescant, aquesta part més sensació més àcida. Una cosa que val a dir és que quan parlem de l'àcid, no, moltes vegades li diem refrescant o fresc, perquè si hem d'estar parlant d'àcid estem, doncs, fent tirar enrere, doncs, el consumidor final, no? Perquè àcid normalment per la gent és despectiu, no? Això és àcid, sí, és com és salat.
I la gent ho confon també, sí, amb l'acidesa de l'estómac moltes vegades, sí. I això me n'he fartat d'explicar-ho amb el cava, que no ho hem de confondre. Una cosa és una acidesa gustativa d'un vi, que al final són àcids procedents de la fruita, que tampoc són àcids molt, molt, molt potents, molt pocs vins realment tenen una acidesa que ens pugui afectar l'estómac, i en canvi hi ha molta gent que diu, és que jo el cava... Bueno, una bombolla fina és important, eh? Una bombolla gruixuda és una bona garantia d'acidesa d'estómac, i no així el gust que puguem percebre. Aquest cava té acidesa, considero que té una molt bona acidesa, perquè de no ser així no suportaria aquestes quantitats tan altes de sucre, aquestes concentracions tan altes. Per això pot ser tan dolç aquest vi. Busquem un equilibri quan elaborem aquests tipus de vins, i necessitem, per poder-hi adicionar les quantitats de sucre de mos concentrat que s'adicionen amb un cava d'aquesta tipologia, que tingui el vi amb el qual l'hem elaborat una molt bona acidesa. Després, per això hi ha el Xavi, perquè us digui frescor i lleugeresa.
Bueno, no, ho dic per...
perquè si us ho hem d'explicar els que ho fem, us direm acidesa.
Ho dic perquè no confondré fresc amb fred.
Clar, no.
D'acord? I diem fresc per no dir àcid.
Sí, sí, sí. Uh-huh.
I no n'has portat més de vins?
Ah, sembla que haurem de deixar-ho aquí, que ha anat molt bé, una gran classe, gràcies, Xavi.
Em hagués quedat, sí. Avui hagués sigut una bona tarda de dilluns.
Em sembla que després...
No ho sentiria tanta gent, eh?
Heu d'agafar el micro i vindre un dia al celler, i allà no se m'acabaran.
Doncs un dia vindrem a fer un directe al celler.
Això que acabes de dir és una cosa que jo vaig pensar que no avançarem, però per l'any que ve.
Molt bé,
doncs amb aquesta semi-exclusiva tanquem
i mira que estem només a gener, eh?
Sí, tanquem el capítol d'aquest mes. Gràcies, Bernat.
Moltes
gràcies, Xavi. Fins la propera. Gràcies a l'Espluga, gràcies a la Patrícia, que avui ens està als controls, i ens veiem aviat. Gràcies, adeu.
Renaixem de les llums de l'albada, i el sol que ens crema cada dia, l'instint de les feres feroces, el vol dels ocells, les onades braves. Renaixem de creure en nosaltres, de les arrels que sostenen els arbres, la llegenda d'una resistència que mai venceran. Renaixem de l'antiga saviesa, de les mans que treballen la sembra. Renaixem del teu càlid somriure, l'audàcia de sentir-nos lliures, fills de l'aigua, la terra i el foc. Renaixem amb tu i amb tu vencerem. Prades roges, els carrers de la nostra infantesa, l'alegria, un mirar les cares, l'emoció.
passió cantada amb la veu trencada. Renaixem de les gestes del poble, celebrades amb flors i abraçades. La bellesa de viure la vida sense claudicar. Renaixem de totes les ferides, escrites a les pells mestisses. Renaixem de la perseverança, de lluitar amb la vella esperança. Fins que l'aigua, la terra i el foc, renaixem amb tu. I amb tu vencerem.
Doncs amb això acabem l'Entrevins i Fogons d'avui, d'aquest dissabte 17 de febrer. Esperem que hagueu gaudit també de les recetes quaresmals que us hem portat avui per fer sumar una mica més d'aquestes tradicions que tant ens agraden aquí a l'Entrevins i Fogons, i també que hagueu après una mica més sobre el tema que ens han portat avui els companys de la Conca 5.1 sobre aquests gustos del vi. I amb això tanquem el programa d'avui. Esperem doncs que ens retrobem la setmana vinent amb més temes, més cuina i sobretot més vi. Fins dissabte.
Renaixem amb tu. I amb tu vencerem.